l'Infovespre.
Molt bon vespre. A aquesta hora ha arrencat l'acció de protesta organitzada per l'Assemblea Ciutadana Calella pels refugiats a la plaça de l'Ajuntament. Demostren així el seu rebuig al tracte que s'està donant a les persones refugiades i que es troben al camp d'Idomeni, a Grècia, on la policia ha començat una operació de desmantellament aplicant violència, diuen, i llançant gasos lacrimògens. L'objectiu de la concentració és, doncs, exigir el compliment dels drets humans i aturar el que consideren una vergonya. Ho comentava aquesta tarda el membre de l'Assemblea, Ernest Vila, qui reclama a les institucions que moguin fitxa.
Nosaltres ja no sabem què més fer. I la gent ja està molt cansada, molt cansada. Jo dic que si no comencen a moure fils la Unió Europea i, bueno, l'Estat espanyol, si no comencen a moure fitxa, començarà a moure ja en plan d'accions directes i de desobediència a la població. I no va en contra de Calella, però també demanem a l'alcaldessa Candini que sabem que està amb nosaltres, doncs que si fa falta que siguin pesats, que siguin reiteratius, que siguin uns corcons, perquè això no... Cada dia que passa la vergonya es fa més gran.
Dissabte, en el marc del Sidral Solidari, es va fer la lectura d'un manifest que, coincidint amb la temàtica de la quinzena solidària, feia referència també al drama dels refugiats i a la crisi oberta a Europa. En va fer lectura Cèlia Castellà i aquest n'és un fragment.
Reivindiquem els valors de la tolerància, el respecte i suport als drets fonamentals de les persones. Manifestem el nostre compromís de cooperar en els plans d'acollida municipal per garantir la vida en família i la integració de les persones sol·licitants d'asil. Ens comprometem a donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes, xarxes d'entitats i mobilitzacions de la societat civil que treballin en l'acollida i els serveis a les persones sol·licitats d'asil.
El manifest apel·lava als governs i als ciutadans a acollir els refugiats per humanitat, però també per justícia, ja que molts catalans, deia, van viure situacions dramàtiques i de desarrelament després de la Guerra Civil.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Canviem de qüestió, però no l'abandonem del tot, perquè a la part final de l'informatiu i com cada dia obrirem l'espai dedicat a la quinzena solidària. D'altres qüestions. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Convivència i Mobilitat, Albert Torrent, ha confirmat que a finals d'aquesta setmana quedarà del tot enllestida la instal·lació del sistema de control de trànsit per càmeres a Jovara. Calcula que a principis de la setmana vinent començarà a funcionar, encara que durant el primer mes no s'imposaran sancions als conductors infractors.
Com a mínim un mes sense sancionar, només enviant avisos, mentre recollim les matrícules de tots els veïns que tenen pàrquing, que tenen mobilitat reduïda, que tingui alguna necessitat motivada per poder passar en una hora que no sigui la que és, i com estigui tot incorporat i funcionant, començarem a funcionar.
La substitució de les pilones que barren el pas dels vehicles en hores o dies determinats per càmeres de vigilància es va començar a implantar a la illa de vianants del carrer Sant Joan. Un semàfor i una senyal vertical n'indiquen la prohibició de pas de tot tipus de vehicles rodats. En tot cas, les hores en què sí està permesa la càrrega i descàrrega comercial. Amb tot, Torrent explica que s'hi tramiten una mitjana de 10 multes diàries.
Cada dia, al carrer de Sant Joan, es posa una mitjana de 9-10 multes diàries entre les dues càmeres. I hem quedat aquí. I jo estic convençut que ja no ho baixarem mai més. Sempre hi haurà 9 o 10 persones que creuen que allò no va amb ells.
I això que recorda Torrent, aquest hivern passat es van fer unes modificacions a la senyal vertical que hi ha a l'entrada del carrer per fer-la més entenedora.
Abans deia control fotogràfic amb una senyal de prohibir el pas de vehicles, ara hi ha s'ha tornat a la senyal antiga de la prohibida la circulació, no? Que és només un cercle vermell amb el fons blanc, i al damunt s'hi ha posat un rètol groc, t'ensenya una càmera de control fotogràfic. També es va modificar l'ordre de les lletres de sota perquè fes més entenedor que l'horari era per a la carga i descarga. Vull dir que hem intentat millorar el rètol.
Des de l'Ajuntament de Calella s'assegura que el model de senyalització que hi ha a Sant Joan és prou clara i serà aquesta la que traslladaran a Jovara.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Amb l'arribada de l'estiu, el Consell Comarcal del Maresme posa en marxa la maquinària per evitar l'expansió del mosquit tigre que va arribar a la nostra comarca l'any 2006, detectant-ne la presència, una primera presència a Caldes d'Estrac. Llavors va ser conegut com el mosquit de les palmeres pels efectes que va tenir en aquesta espècie de vegetació. Anys després continua doncs, tenint repercussió, afectant a la nostra comarca, i per parlar-ne contactem amb el conseller delegat de Salut Pública del Consell Comarcal del Maresme, Jordi Mir. Benvingut a Ràdio Calella.
Hola, gràcies, bona tarda.
Sembla doncs que el fet que no haguem tingut un hivern, diguéssim, fred, amb un fred rigorós, apunta que el mosquit tigre serà possiblement més present aquesta temporada.
Sí, sens dubte això ajudarà, junt amb el fet de que també estem tenint una primavera bastant plujosa, i en el moment que arribi la calor doncs és quan aquesta combinació d'elements pot fer que hi hagi una major proliferació de mosquit tigre, sí.
Des de l'any 2006 fins al dia d'avui, 10 anys després, el fet que s'hagi assentat aquest mosquit tigre també ho ha fet amb un creixement important?
Bé, depèn de l'any, no? Aviam, mentre estiguin, hi hagi animals que aguanten d'una temporada a l'altra, doncs clar, això fa que puguin pondre els ous, i si les condicions d'humitat, estancament d'aigua i calor ajuden, doncs clar, és quan hi ha una major reproducció i per tant d'any a any va variant. Aquest any hem volgut començar la campanya abans que altres anys perquè entenem que ha començat a ploure abans, pel que deies al principi molt bé, de que l'hivern no ha estat fred i per tant moltes larves poden haver estat sobrevisquent al llarg de l'hivern, i amb les pluges, com dic, i l'arribada que es preveu de la calor, doncs ens ha obligat a actuar abans. I per una altra banda també els tractaments els fem més extensius, no només ho centrem a l'estiu, sinó que està previst actuar fins al mes de novembre, que és quan sol arribar els primers freds i quan s'extingeix el risc. Per tant, des del mes de maig fins a novembre, des del Consell Comarcal estarem aplicant tractaments en 22 dels 30 municipis de la comarca, sobretot a les parts públiques, que és on es pot actuar. Evidentment, parlem dels embornals, que és bàsicament el principal punt de criança de posta dels ous i de criança de les larves.
Doncs parlem d'aquests tractaments. Comentava, 22 ajuntaments de la comarca doncs se'n veuran beneficiats, entre ells el de Calella. Actuacions que es fan en l'espai públic, embornals. Quin és el tractament que s'aplica?
Bé, és un larvicida. El que fa és evitar que les larves es desenvolupin. La família, evidentment, pot pondre els ous igualment, però el que fa aquest tractament és que no es desenvolupin les larves i, per tant, impossibilita que pugui reproduir-se el mosquit tigre. Però, clar, estem parlant dels espais públics i, aproximadament, es compta que l'afectació en espais públics de reproducció del mosquit tigre pot ser un 10%, el 90% restant és en finques privades, en espais privats, diguéssim, perquè és una finca, pot ser el balcó d'una casa. I, per tant, bé, és important l'actuació que es faci a nivell dels ajuntaments, però més important encara és la que facin els particulars.
Per això aquesta campanya s'acompanya també tot un seguit d'accions, d'informació als propietaris d'habitatges, per explicar-los què és el que han de fer, sobretot evitar aigua estancada perquè el mosquit tigre no els entri a casa.
Exacte, a veure, perquè no es reprodueixi. Però sobretot és molt important perquè aquí hi ha suposo que perquè la informació ja va néixer amb una certa distorsió i s'ha anat estenent d'aquesta manera, no? Estem parlant d'aigua estancada en petits recipients. El mosquit tigre no es reprodueix ni en basses ni en piscines. Això és molt important que ho sàpiga tothom, perquè molts cops es reben demandes de veïns que es queixen de que el veí del costat té una bassa que genera mosquits, tota una piscina. No, en una piscina o en una bassa o en qualsevol lloc on hi hagi aigua en moviment o en grans quantitats, el mosquit tigre no es reprodueix. Per contra, el mosquit tigre sí que es reprodueix en petits recipients, que poden ser testos, cendrers, un cendrer que tinguem a l'aire lliure, plou, no el buidem, pel que sigui. En 4 dies es poden pondre els ous i en 10 dies tenim un mosquit tigre adult que ja està volant i ens està molestant i ens està picant. Per tant, és molt, molt important que agafem aquesta consciència per part de tots els veïns per tal de que prenguem les màximes mesures, és a dir, que tinguem qualsevol recipient, un test, un plat de test, un cendrer, un got, mai el tinguem al descobert, sinó que el tinguem sota cobert, i si tenim algun tipus de recipient en algun lloc on es pugui estancar aigua i no podem tenir a cobert, doncs posar-hi una malla per sobre o algun tipus de protector per evitar que les femelles puguin pondre els ous.
I aquestes precaucions fins quan les hem de prendre?
Mentre es plogui i faci calor, jo diria fins al mes de novembre. A no ser que algun hivern arribi quan toca, no? Però fins ara, normalment, ja sabeu que la tardor, diguéssim, no arriba fins ben entrada al mes de novembre, normalment a la comarca del Tot Maresme.
Senyor Mira, aquesta campanya, aquesta aplicació de l'herbicides, a càrrec de qui va? Del Consell Comarcal o s'ho reparteixen amb els ajuntaments?
Bé, és el Consell Comarcal qui ofereix aquest servei als ajuntaments a través d'un conveni amb ells en funció del tractament, però gràcies a que ho podem fer des del Consell Comarcal, doncs s'obté un cost molt menor. Vull dir, al final qui ho acaba pagant són els ajuntaments, cadascú en funció del nombre de punts d'actuació que té, però el que ofereix el servei és el propi Consell Comarcal.
Doncs informació sobre com prevenir la criança d'aquest mosquit tigre, com què és el que podem fer nosaltres com a ciutadans per evitar doncs, que la seva presència es redueixi en la mesura del possible a la nostra comarca, especialment ho apuntava vostè, ja per benefici propi, perquè les picades d'aquest mosquit tigre, per la gent que les ha patit, són bastant importants.
Doncs sí, són més doloroses o més molestes que les del mosquit normal, altres espècies de mosquit, no? I sí, sí, és evident que actuem en benefici propi i a l'hora de tota la col·lectivitat, perquè clar, els mosquits no saben de casa, vull dir, poden néixer a una casa, però es poden moure, tenen un radi d'acció que pot afectar a força veïns. Per tant, sí, sí, és en benefici propi, però també de tota la col·lectivitat. I en aquest sentit m'agradaria convidar també que qualsevol veí que conegui això que estem dient, doncs aquesta possibilitat, i vegi que el veí del costat té algun element, algun recipient que pot recollir aigua, doncs que li pugui dir, amablement, evidentment, però que entre tots fem una miqueta de xarxa per evitar-ho, no? Perquè si de 100 veïns 99 prenen precaucions, però n'hi ha un que no, amb això el mosquit tigre ja és feliç, vull dir que és una qüestió de que ho fem tots.
Recollim doncs, aquests consells en vistes doncs, que ja comencem a veure mosquits tigres aquí a la comarca volant i evitar doncs, aquestes picades doloroses, com apuntava el conseller delegat de Salut Pública del Consell Comarcal del Maresme, senyor Jordi Mir. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Calella.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Les filles de Josep Subirà, músic i compositor nascut a Calella, han donat a l'Arxiu Històric Municipal diverses partitures, autògrafes, esbossos, quaderns d'estudis d'harmonia i altres documents, així com les batutes originals dedicades al mestre. El material donat per Maria i Antònia Subirà Garrido s'ha incorporat al fons de l'arxiu. Actualment es troba en fase d'estudi per la seva correcta descripció, segons informa l'Ajuntament de Calella. Josep Subirà va néixer a Calella l'any 1900 i es va dedicar a l'ensenyament musical i a la composició de peces per cors, sardanes i música religiosa. Va ser el fundador de la Societat Coral Llevantina Calallenca i de l'Orfeó Centre Pinadenc. Va morir a la població veïna l'any 1951. Des de l'Ajuntament de Calella s'ha emès una nota pública en què s'agraeix la donació de la germana Subirà, així com la predisposició de la direcció de la residència Obra de Maria i també de Josep Maria Jué. I Càritas Parroquial de Calella fa una crida per aconseguir voluntaris per la tradicional trobada de la gent gran que es farà aquest diumenge. Els voluntaris s'hauran d'encarregar de recollir els avis a les diferents residències de Calella i portar-los a l'església parroquial. Participaran de la missa dominical i després a la plaça de l'església es farà un petit aperitiu amenitzat amb música. Ho ha explicat Maria Rosa Comas, secretària de la Junta Gestora de Càritas Calella.
A les 11 hi ha un acte a l'església amb un petit concert a càrrec dels veterans de Can Salom, mentre van arribant la gent gran, però a les 11 comença un petit concert i a les 11:30 hi ha la celebració de la missa, que aquest any coincideix que és el dia de Corpus.
Sí, i tant.
I se celebra la missa i seguidament, quan acaben, es fa un petit pica-pica a la plaça de l'església, el temps fins a la 1 de portar-los a dinar a les residències. I aquest pica-pica està amb música d'ambient.
Les persones que vulguin fer de voluntaris a la trobada de la gent gran poden trucar als serveis socials de Calella o bé anar directament diumenge al carrer Sant Antoni número 7 a les 10 del matí.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I en aquesta part final de l'informatiu obrim la porta a conèixer una de les entitats que participen a la quinzena solidària de Calella i que són presents també al Consell Municipal de Solidaritat. Ho fem a través d'una conversa que m'han tingut el nostre company Oriol Leo.
Dins la quinzena solidària, des de Ràdio Calella Televisió, el que fem és conèixer les diferents entitats solidàries, les diferents ONGs que actuen també a través de la nostra ciutat. I avui volem aprofundir en el coneixement de la Fundació Vicenç Ferrer. Per això tenim aquí amb nosaltres, al nostre costat, el director de la Fundació Vicenç Ferrer, que és el Jordi Folgado. Jordi, què tal? Com estem?
És molt bé.
Assolellats avui, eh?
Sí. Estem gaudint d'aquest sol ara.
Exacte, a més estem a la plaça Vicenç Ferrer, per tant, millor escenari que aquest es pot dir que no ho podíem haver trobat, eh?
Ben cert, això, no? Perquè a darrere hi ha la imatge d'en Vicenç, que és una font d'inspiració amb tota la gent que es dediquen d'ajut al tercer món, no?
Exacte.
I no el tercer, el primer món també. No?
També. Parlem una mica, doncs, de la Fundació Vicenç Ferrer. Explica'ns una miqueta qui sou i quins són, doncs, el vostre principal objectiu, Jordi.
Mira, qui som, això? En Vicenç sempre ens preguntàvem, no?
Qui érem, som,
no? I el que som és una organització humanista, no? Que els fins i la finalitat per la que està constituïda, no? És intentar remediar, solucionar, minimitzar els problemes de la gent, no?
Uh-huh.
Hi ha una frase d'en Vicenç, precisament és la que està aquí escrita, no?
Sí.
Que reflexa una mica l'esperit i el que ha fet l'organització. És a dir, la pobresa i el patiment no estan per sentesos, estan per ser